El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 4 minuts. Ens estem a aquesta segona hora de programa aquí al dia, a través de la ràdio, també a través de la televisió. S'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics, seguint pendents de l'incendi declarat aquesta matinada en una nau industrial del polígon de Binissalem, que ha destruït diversos magatzems. Estem compartint les imatges. Els bombers varen iniciar les tasques de vespre, de la 1:30 de la matinada, però continuen treballant. El foc, segons fonts oficials, s'ha iniciat en aquesta nau del carrer Pou de Sassini per causes que es desconeixen i estan sent objecte de recerca. Les flames s'han descontrolat i han passat almenys cap a dues empreses contigües més que han patit danys considerables. Hi ha novetats perquè ara mateix els tècnics estan valorant si el fum que arriba a l'institut és suficient com per haver-ho de desallotjar. És la darrera hora que escoltaven de la mà dels nostres companys dels serveis informatius i que intentarem aprofundir, sobretot per conèixer més detalls amb el cos de bombers de Mallorca per poder, com dèiem, intentar donar més informació d'aquesta notícia. Tenim altres que tenen a veure sobretot amb el temps i amb aquestes altes temperatures, perquè recordem que avui hi ha avís groc per fenòmens costaners a les Balears, mala mà generalitzada a tot l'arxipèlag i també una lleugera pujada de temperatures amb possibilitat de pluges, però això serà de cara a divendres. Clar, amb aquesta situació mos trobem si, o mos demanant si mos trobem a les portes de l'estiu i, sobretot, com serà? Si tindrem episodis de forta calor?
I de, mira, Marta, t'explica, bon dia de nou. Un equip de científics ha confirmat que El Niño té fins a un 90% de probabilitat d'activar-se en els pròxims mesos, amb el risc d'aconseguir intensitat moderada o forta. El senyal arriba des del Pacífic Equatorial, on l'oceà comença a comportar-se com una enorme bateria tèrmica. Ara bé, hem de preparar-nos per a un estiu o una tardor dominats per El Niño? I de la resposta és que tranquils, que cal. No existeix una relació directa i automàtica amb el nostre país, encara que alguns estudis i patrons suggereixen possibles tardors o començaments d'hivern més plujosos en determinats episodis.
I esperant que les altes temperatures de la mà no afectin gaire la fauna marina i puguem seguir presenciant fenòmens com aquest. Partim aquest moment tan especial que descrivim pels oients, en el qual eren alliberades 32 exemplars de tortuga marina nascudes a la platja d'Escavallet a Eivissa l'estiu passat. La mollada va tenir lloc ahir cap vespre a prop del lloc on es va produir la posta d'ous. D'aquesta manera acaba el procés de conservació i cria en el marc del programa de reforç de la població de tortugues marines coordinat pel COFIP. Una imatge preciosa de veure com aquestes tortugues poden tornar a la mà després de benescut i de bastar guarides, òbviament.
Pegam una ullada a les nostres càmeres?
A les nostres càmeres.
Que ja... No sé si veurem tortugues o no,
obrim,
però segur que són imatges precioses.
A la mà, perquè ja sabeu que tenim una càmera aquàtica. Ara intentarem descriure pels oients de ràdio quins peixons ens venen a visitar, si voleu connectar precisament amb aquesta càmera. I veiem que el fons marí, molt tranquil. Ara mateix.
Una bassa d'oli.
Calma absoluta, és veritat, se mouen una micona aquestes. Mira, si algues de banda a banda.
Hi ha una filigrana de posidònia que se remena, però poc peixos han vengut a visitar-nos.
I si m'ho permeteu, crec que han fet neta sa càmera, perquè ahir tenia com un tel, com una espècie de capa, i avui la trob com a més nítida.
Ah, ja, ara has sortit un peixet, mira, t'està escoltant, i veiem com hi ha
dos peixets.
Una doncella.
Jo crec que sí, que avui és més nítida la imatge i que podem observar millor en aquests peixos que ahir, recordem, en Xisco no veia. Avui ahir sí. En Xisco no s'entemia que hi havia molt de peixos.
Avui sí que se veuen, és cert, que la càmera està més nítida i hem vist dues donzelles. Mos ha dit na Marta Garau,
la nostra... En el seu coneixement dels peixos balears.
La nostra zoòloga.
Però sí, m'ha semblat que sí que ho era, eh?
Perquè ets un pot zoòloga, tu.
També. No, però el manco, els principals peixos, sí que els conec. Els esparrais, les tutes, les donzelles... Sí, els principals jo diria que sí, hi ha alguns que se confonen, les aranyes. Un ha de saber com és una aranya, sobretot per no picar-se a l'hora de llevar-li sam. O sigui que, sí,
com que no tenim embarcació, no podem anar a la mà profunda i veure aquests peixos.
Se pot pescar des de... Bé, no sé de jo que defensi la pesca, és veritat, jo sempre ho dic que és un record de la meva infantesa, la meva paradina, però que després un temps vaig deixar de pescar. En tot cas, no parlarem ara d'aquest debat ni molt manco, sinó veurem una finestra més. Mem, cap a on partim? El Puig de Satalaia, a Eivissa. Fixeu-vos que sí que se nota el vent, perquè recordem, hi ha alerta groga per fenòmens costaners a tot l'arxipèlag, o sigui que sí que és vera que...
Ahir se notava aquest vent a la zona del nord-est de Mallorca i també a Menorca. Ara aquest avís groc s'ha estès, com dèiem, a totes les illes. Fins i tot també se nota en aquesta càmera del Puig de Satalaia a Eivissa, perquè l'avís és a totes les illes.
No deixem de banda el temps, o millor dit, la mà, no?, que abans fèiem referència, per parlar-vos de les platges i de com és un dels grans tresors que tenim. Però els experts alerten que moltes arenes del món estan retrocedint. De fet, atenció a les xifres, entre un 20 i un 30% de les platges arenoses pateixen processos de regressió a causa dels temporals, a causa de l'onatge, de l'augment del nivell de la mà, del canvi climàtic.
A les Illes Balears la situació és relativament estable si observam l'evolució de les darreres dècades, però hi ha excepcions destacades. Menorca és el territori més afectat amb platges que han perdut fins a una vintena de metres d'arena des de mitjan del segle passat.
Clar, mos demanant quines són les causes d'aquest fenomen. Abans n'anomenava alguns, però quin paper hi juga precisament el canvi climàtic, els temporals, i què pot passar en els propers anys, en les pròximes dècades? Idò, mireu, avui ho volem analitzar d'entrada amb en Lluís Gómez, que és professor de Geodinàmica Externa de la UIB. Aquí ja poden saludar. Lluís, bon dia, què tal, com estàs?
Bon dia, tingueu, bé, va.
Bé, va, així mos agrada. Bé, conta-mos, els experts parlen de que el 2050 tindríem com un moment clau per a moltes platges. Per què aquesta data és tan important? Hem de pensar que el 2050 tindrem platges amb poquíssima arena?
Bé, anem a pams. La primera idea principal que haurien de tenir tots els oients i tota persona que estigui interessada en aquell món és que les platges no són només aquell espai on posant-se tabeola, d'acord? La platja té una part super i emergida i una part submergida. Llavors, moltes vegades, quan trobem que ha retrocedit la línia de costa i hi ha manca superfície de platja on ens podem esbergir, on podem posar les tabeoles i fer oci, això implícitament no significa que haguem perdut platja. Vol dir que hi ha part d'aquesta arena, funciona com una greixonera, que a vegades hi ha arena un costat i a vegades hi ha una altra, part d'aquesta arena que manca està submergida, d'acord? I llavors es necessita onatges mancoenergètics perquè torni a pujar. Això simplement per dir que una platja, si una cosa és molt dinàmica. Llavors, me demanàveu, com així a partir de 2050 tenim com un alarma? Bé, la qüestió és que les platges són molt dinàmiques, que canvien molt d'una estació a una altra. És que anau a veure ja, ho saben, vull dir, tu vas un dia a la platja i el sent demà, idò trenca més amunt o trenca més avall, sonatge, l'amplada va variant molt. Idò, vos deia que aquesta variació que canvia molt d'un dia per l'altre, d'una estació, d'un hivern a un estiu, d'un any per l'altre, nosaltres tenim estudis fets de models de sensibilitat que el 2050, en els escenaris d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, hi ha un interval de descens del nivell de la mà que va o que queda al voltant d'increments de gairebé en màxims de 30 centímetres, i això si feim bonda i reduïm emissions. Si no les reduïm, idò serà un poc més accentuat. El punt és que en el moment que se't sents del nivell de la mà superi el llindar dels 38-40 centímetres, i això és el que els models estan donant cap a finals de 2050 en el pitjor dels casos, aquesta variabilitat que vos explicava, que les platges canvien molt, poden avançar 30 metres i poden retrocedir 30 metres a vegades d'un dia per l'altre, i d'aquesta variabilitat natural intrínseca de les platges no podrà amagar 700 del nivell de la mà. I, per tant, ja serà evident aquesta pujada. Aposta 2050 és com una referència clau. I, sobretot, en el moment que passem aquests 38-40 centímetres de descens del nivell de la mà, la variabilitat estacional interanual no podrà amagar o no mos emmascararà els efectes d'aquest descens del nivell de la mà.
Lluís, i perquè ho entenguem, per què Menorca és l'illa que presenta els casos més evidents de retrocés a les platges? Sí, totes les illes som a la Mediterrània, més o manco tenim el mateix tipus d'arena, ja estem en el mateix redol, per què Menorca és la més afectada?
Bé, això, jo és que no m'agrada opinar de ser en públic, de ser titles del treball d'altra gent i d'altres grups, però bàsicament hi ha un fet que aquests estudis no parteixen d'una intensitat d'observacions molt detallada i, per ventura, pateixen o donen falsos positius per això que vos comentava, com que agafen instantànies que no són molt contínues, a vegades han agafat una instantània de darrere un temporal més gran i això introdueix un poc de renou a les dades. Tanmateix, sí que és vera que no totes les platges, encara que estiguem a la Mediterrània, experimenten els mateixos patrons, perquè depenen molt de l'orientació que tenen i de la direcció en què arriben els temporals. Hi ha temporals que, si venen del Golf de Lleó o del Golf de Gènova, són molt més energètics que no, per exemple, que mos puguin venir de component oest, simplement perquè ja manquen d'infeig. Però perquè mos entenguem, és lo gros que és el camp de futbol a la pista per on pot bufar el vent i generar onatge. Vull dir, aquestes, per exemple, aquestes platges nord de Menorca, nord de Mallorca, el que tenen és que el vent pot bufar sobre una superfície, molta superfície de mà, i generar temporals molt més energètics que no els altres. I llavors, i acaba, ja sé que han de ser breus, moltes de les platges, per exemple, orientades nord, són platges que són petites, molt encaixades. Llavors, allò que sol passar és que s'endú serena a molta profunditat i necessites, perquè el mar fisiogràfic s'embut ho força així, i necessites molta energia, molta calma, molta energia, molt onatge constant per tornar a pujar aquests sediments.
Lluís, sigui com sigui, a banda d'això que expliques, i abans d'acabar, que, com dius, tenim poc temps, podríem dir que la situació de les Balears és preocupant ara mateix, com a altres zones del món, o no han de passar tanta de pena?
Mireu, el fenomen d'ascens del nivell del mar és un fenomen global i afectarà tota la conca. Nosaltres, que fem molta reunió en sector econòmic i sempre els exposam, els competidors també patiran aquest problema. Però llavors hem de tenir en compte una cosa. Les platges patiran més o manco en funció del que en deim l'espai d'acomodació. Quan puges nivell de la mar, un sistema de platja d'una té tendència a anar cap enrere. Si hi ha espai per anar cap enrere, aquesta platja més o manco se mantindrà. Estrenc. Estrenc no desapareixerà en els trens del nivell de la mar, sinó que s'anirà enrere tot el que pugui. En canvi, si ens trobem en platges urbanes o platges artificialitzades que no tenen aquest espai per retrocedir i que damunt hem desmantellat el primer cordó de dunes, que és l'element natural per compensar els efectes del temporal i a nivell de la mar, aquestes platges sí que patiran. I patiran, sobretot, en el moment que superem aquests 40 centímetres de temps a nivell de la mar.
Lluís Gómez, moltíssimes gràcies per aquesta informació, que no deixem de banda.
Perfecte.
Gràcies. De fet, és un anàlisi que ens interessa, no? Quin serà el futur de les nostres platges, com afectarà aquesta data en concret, el 2050, que podria suposar. Incorporar amb la veu de Miquel Mir, que és geomorfòleg litoral i investigador de Risbal. Com va, Miquel? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Platges com, per exemple, Miquel, Cala Tirant, Sonsaura, han perdut més de 20 metres en poques dècades. Quines conseqüències pot tenir tot això sobre el litoral i també sobre els ecosistemes?
Bueno, com se comentava abans, no deixem de parlar d'ecosistemes vius i molt dinàmics, no? I que, per tant, tenen un comportament estacional i inclús horari i diari que a vegades fa que les oscil·lacions de la línia de costa, que és al cap i a la fi l'element físic que ens permet doncs, dividir l'àmbit submergit de l'àmbit emergit, tingui una variabilitat molt important i que, de fet, aquesta variabilitat és la que determina també la caracterització de les platges arenoses, no només a les Illes Balears, sinó arreu de tota la conca mediterrània i també arreu de tot el món, no? Per tant, el que és important és, d'alguna manera, discernir la capacitat de resiliència que tenen aquestes platges, no? I que a Balears veiem doncs, un escenari que, com a mínim, també és bastant explicatiu de com funcionen aquests ecosistemes. Amb això vull dir que certament el que estem veient en les dades que estem manejant actualment és que les platges naturals de les Illes Balears tenen una certa tendència en aquest retrocés de la línia de costa, però que alhora també són les que mostren una major i millor resiliència a poder recuperar-se front a temporals de mà, sobretot extrems, no? I aquest precisament és un exemple bastant clar de Cala Tirant, no? Cala Tirant, en termes absoluts, des de l'any 1956 fins a l'any 2023, per tant, gairebé durant 70 anys d'estudis i de dades, doncs està demostrant una tendència de retrocés a sa línia, de la seva línia de costa, però alhora també està demostrant que és una platja que té una gran capacitat de resiliència, precisament perquè manté un perfil sedimentari natural, un perfil de platja d'una, és a dir, té les seves respectives parts relativament més ben conservades i que, per tant, doncs, l'existència d'una primera línia de duna ben conservada i d'una existència d'un sistema dunar també consolidat, relativament ben conservat, fa que precisament siguin platges que tinguin aquesta capacitat de resiliència, no? Per tant, bueno, no estem parlant de blancs i negres, estem parlant d'una diversitat de casuístiques que a vegades mereixen aquesta cura analítica a l'hora de poder determinar o de poder afirmar taxativament algunes conclusions.
Missatge per a navegants, important, Miquel. L'impacte de l'homo, l'impacte que fem, no?, dia a dia a les platges, pot ser determinant en aquesta evolució i així aprofitant per acabar i llançar un missatge de responsabilitat?
Certament. L'impacte antròpic directe, no estem parlant ara tant de efectes derivats de la hidrodinàmica, com per exemple pugui ser l'increment del nivell de la mà. Ens estem referint a l'impacte directe antròpic, és un element imprescindible i molt important a l'hora de tenir en compte i a l'hora de considerar la gestió costanera i sobretot la gestió futura, no? Estàvem parlant precisament d'aquesta resiliència de platges. El que estem veient en el pool de platges que estem actualment treballant, una mostra molt representativa arreu de tot el Illes Balears, és que, doncs, fixeu-vos, la tendència de lo que és la línia de costa com a tal de platges totalment urbanes o molt antropitzades és una tendència estable i inclús que tendeix en el seu avanç. Bàsicament perquè són platges que en bona part han rebut regeneracions artificials d'arena. No obstant, són les platges que manco resiliència mos estan donant. És a dir, són platges que, quan, per exemple, hi ha un temporal de mar, tenen processos erosius molt importants, però que després tenen unes certes dificultats a l'hora de recuperar els seus perfils originals. Hi ha un exemple molt clar, que l'any passat hi va haver el darrer cas, i que no és el primer, que és l'exemple de la platja de Cala Millor. Cala Millor és una platja amb una intervenció antròpica evident i molt important, però que quan està sotmesa a temporals de mar, doncs veiem que és una platja que gairebé queda desmantellada de lo que serena dins la platja emergida, no? Doncs sí, certament, la gestió o la manca de gestió durant dècades a les platges de les Illes Balears, avui en dia, doncs, estan aflorant conseqüències i, sobretot, també, doncs, una visió totalment economicista de les platges durant dècades, sempre obviant la seva caracterització ambiental i geomorfològica, doncs ha fet que avui en dia, doncs, algun dels problemes,
patim
possiblement amb un altre enfocament, s'haguessin pogut
evitar. Segur, per això, no?, una crida a aquesta responsabilitat, perquè és clar que l'impacte humà, no?, ha tingut molt a veure, això és una realitat i una evidència, no?, respecte a la situació de les nostres platges, canvi climàtic, etc. Miquel Mir, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Uns consells, petita pausa per publicitat i tornem tot donant més propostes.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és humor.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. és un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veien les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.
Parlant de salut, i ho fem amb una reflexió, perquè moltes vegades la ciència ens diu què és el que funciona, per exemple, per prevenir malalties, per millorar la salut de la població. El problema és que no sempre aquest coneixement acaba arribant als centres de salut, als professionals, als ciutadans, als hospitals.
Precisament, Marta, aquest és el repte que aborden les anomenades ciències de la implementació, una disciplina que estudia com convertir l'evidència científica en accions reals, eficaces i, sobretot, sostenibles. Un àmbit que centrarà unes jornades internacionals que es faran just aquest mes de juliol a la Universitat de les Illes Balears.
I per parlar-ne, per explicar-nos una miqueta més d'aquesta jornada, et saludem en Miquel Bennassa, que és catedràtic d'Infermeria de la UIB, és investigador en salut pública i també coordinador d'aquestes jornades. Bon dia, Miquel, com estàs?
Molt bon dia, gràcies.
Benvingut i gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. I per començar, te volien demanar, no, que són exactament aquestes ciències de la implementació, perquè per ventura molts mots sona una mica llunyà, una mica estrany, i per què són tan importants per a la salut pública?
Efectivament, a la millor ciència d'implementació apareix un nom una mica estrany i pots no saber molt... Llunyà, sí, no? I no sabrem molt bé que vam anar enfocades. Però seria... Com, per exemple, dins el món empresarial també s'empren sovint, i sobretot, per exemple, en les noves tecnologies, no? Quan surt un dispositiu nou, per exemple, quan varen passar des disquet en el CD-ROM, a USB, no? És el que se coneixen com que hi ha persones que adopten ràpidament la nova tecnologia i n'hi ha que les costa fins que venen els darrers disquets, segueixen empreant els disquets i no estan empreant un CD o un USB.
Resistència, no?
Sí, i d'això van un poc les ciències de la implementació, no? És de, si, i la indústria ho fa molt bé i les empra per difondre el que són les seves innovacions, però en el camp de la salut seria com a... Cada vegada s'està generant noves evidències de programes, d'intervencions, de vacunes, de fàrmacs que funcionen, i aquestes innovacions dins l'àmbit sanitari tarda molt de temps en implantar-se en el dia a dia, és a dir, en què l'usuari final, és a dir, ciutadà, els pacients, se'n pugui veure beneficiat.
Posa'm un exemple, perquè tothom ho entengui, no? Un fet en concret.
Sí, per exemple, podríem dir que sabem que hi ha una intervenció molt eficaç per perdre pes,
sí,
però que aquesta intervenció eficaç tardi, potser, pues, 5, 6, 7, 10 anys en posar-se en pràctica, no? Estem privant d'aquesta generació de coneixement, hi ha aquesta bretxa, aquest gap de temps que seria important, i lo important seria reduir-ho, no? Perquè pugui beneficiar de forma molt ràpida l'usuari final, no?
Clar. No, Miquel, ara parlaves precisament d'aquesta escletxa que hi ha entre que se fa un descobriment científic, es posa en marxa i, sobretot, s'aplica a lo que serien els hospitals generals. No sé si en aquest congrés que fareu el mes de juliol donareu ses pistes, ses tresques, perquè aquesta escletxa sigui molt menor i que ja agafa en marxa o velocitat de creuer per quan un avenç arribi a les nostres vides que no tardi 10 anys, per exemple, com ara comentaves.
Sí, la literatura científica diu, més a manco això, uns 13 anys, 10-13 anys, és el temps que tarda. No? Dins les jornades, el que ens centrarem sobretot és a veure de quina manera podem fer estratègies, dissenyar estratègies perquè aquestes innovacions puguin donar-se i implementar-se d'una forma molt més ràpida, perquè també moltes vegades quan tu tens una generació de nou coneixement, això no vol dir que se faci ja de cop, sinó que el fet de que se faci, de que arribi tothom, perquè moltes vegades només arriba a un determinat col·lectiu, no? I mos passa moltes vegades en els programes de prevenció, en els de cribatge, per exemple, en les mamografies, arriben a un determinat sector de la població que normalment sol ser de nivell socioeconòmic mitjà-alt, però no arriba, per exemple, a tots els sectors de la població. No? I les ciències de la implementació també ajuden a que la implementació de l'acció que sigui una vacuna, sigui un programa de cribatge, sigui un programa de prevenció, sigui un fàrmac, pugui arribar a tots els nivells de la població. No? És a dir, ho fa amb equitat, no? Té en compte aquest aspecte de que pugui arribar a tothom.
I quins són els principals reptes que teniu perquè les polítiques de salut pública arribin realment a tota aquesta població que dius?
Aquí és el repte important, no? És a dir, moltes vegades s'està generant coneixement i costa molt perquè els sistemes són sistemes complexos, el sistema sanitari és un sistema complex i, per tant, integrar una nova pràctica dins la rutina del dia a dia. És a dir, això és el que coneixem en el nostre dia normal, en què la rutina molt mata, no? I, clar, la rutina del dia a dia dificulta que puguis fer coses noves que potser poden ser inclús més beneficioses, no? Perquè també les ciències d'implementació no només tracten d'implantar pues, noves innovacions en l'àmbit sanitari, sinó que també a vegades estem fent coses de baix valor que no s'haurien de fer, no? I que ens fan perdre temps i que les haurien de retirar.
Clar, abans has parlat d'obesitat, no? De gent grassa, que també és una malaltia, però és vera que també la diabetes o les malalties cròniques en general són precisament grans desafiaments. Quines estratègies han demostrat ser més efectives per prevenir-les?
En aquest moment estem treballant conjuntament amb Atenció Primària de Mallorca amb un programa de prevenció de la diabetes. Als Estats Units se va crear un programa que se diu el Diabetes Prevention Program, que és un programa de prevenció de la diabetes tipus 2, que ha demostrat tenir una eficàcia molt bona. És inclús més efectiu que fàrmacs com la metformina, que s'empleen per la diabetes de forma habitual, però és un programa que així com està dissenyat, a vegades dificulta i és costós fer-ho dins l'àmbit de l'atenció primària. Les ciències de implementació el que ajuden és a poder implementar aquest programa dins el que seria l'àmbit d'atenció primària, tenint en compte pues, les característiques organitzacionals de l'atenció primària, tenint en compte les característiques dels propis professionals que l'han de dur a terme i tenint en compte els pacients, els usuaris finals que se podrien beneficiar d'aquesta acció. No? Per tant, el que fan les ciències és ajudar a que aquest programa que s'ha creat amb unes certes característiques i que no se fa de forma habitual, se pugui integrar dins la rutina des dia a dia dins els centres de salut.
Clar, molts dies, moltes vegades en aquest programa parlam de noves tecnologies, de reptes que suposen, no? Per exemple, la intel·ligència artificial, que com en tota la vida hi ha coses bones, coses dolentes. En aquest cas, les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, Miquel, poden ajudar a millorar aquesta implementació de programes en salut?
Bueno, la intel·ligència artificial segurament ens ajudarà a moltes coses, encara necessita amb un cert nivell d'evolució. Jo crec que ara per ara encara no, però de cara en el futur és bastant probable. El problema és que, per exemple, nosaltres havíem pensat inclús dissenyar un projecte que pogués estar centrat en una intel·ligència artificial, que les persones, per exemple, amb diabetes puguin fer consultes específiques i aquesta intel·ligència artificial però no se pugui inventar les coses, no pugui consultar fonts que no són fiables, sinó
sí,
que
tingui...
Sí, perquè
molta de gent, perdona, allò que fa en temes de salut és demanar en el xat GPT o si intel·ligència artificial i per ventura no té res a veure amb allò que mos passa, hem d'anar molt alerta.
Efectivament, perquè hem de tenir en compte que la intel·ligència artificial és com si féssim un cercador normal, informació sobre qualsevol tipus i agafa de les fonts que té en aquests moments, no? Per tant, poden ser fonts més fiables o fonts menys fiables. I, a més, està molt entrenada en que te doni la raó, con lo qual aquí a vegades hi ha problemes que pot generar, no?
Som en conversa amb Miquel Bennàsser, catedràtic d'infermeria de la UIB, investigador en salut pública i coordinador d'unes jornades que se faran aquest mes de juliol, precisament parlant d'aquestes ciències de la implementació, que és allò que ha vingut avui a explicar-nos en el nostre programa. Quins són els elements de la sanitat a qui més costa que arribin aquests avenços? No sé si atenció primària, si hospitals universitaris, si hospitals d'aguts, si altres centres, que s'encarreguen també de la gestió de la salut, en quin estament, per dir-ho de qualque manera, costa més que s'implementin aquestes novetats?
Hem de tenir en compte que les ciències d'implementació també ajuden molt a el que serien els gestors sanitaris, no? Perquè quan un gestor sanitari vol fer una innovació en el seu centre, és quan necessita de l'ajuda de les ciències de implementació, que l'únic que fan les ciències de implementació és, de forma científica, avaluar de quina manera se pot aconseguir que s'implementi l'acció que tu vols fer, sigui un programa, sigui una manera de fer feina, sigui un tractament. No hi ha una prevalença més important de si és hospital hi ha més problemes, si és atenció primària, si és un centre sociosanitari, pot ser qualsevol dels àmbits. No hi ha una preferència sobre un d'ells. Perquè, per exemple, podríem tenir pues que a l'hospital volen posar en marxa un nou programa ITS que s'ha d'adaptar pues, a les característiques de les unitats allà on s'ha de fer, en els professionals, els horaris, la sobrecàrrega, etc. I clar,
aquesta setmana es va celebrar la Sagrada de la Salut, organitzada per la Conselleria, on es van lliurar tots els premis a l'excel·lència en la investigació que se fa aquí a les nostres illes. En quin lloc mos trobem les Balears? Tenim qualque destacam, en certa manera, també, en els camps de la investigació i, després d'aquesta investigació, en la implementació?
Bueno, la implementació és una ciència relativament nova des de res 15 anys, per tant, és difícil encara anar destacant, si quieres veure que ens volen posicionar a nivell de Balears com a un referent mundial i per això a les jornades d'implementació comptem amb gent internacional de primer nivell. Per exemple, ve la doctora Maria Fernández de la Universitat de Texas, que és una persona molt coneguda i que està ajudant als Estats Units, per exemple, a tot el tema de la implementació de programes de prevenció de càncer i és una figura mundial reconeguda. Té molts articles, és referent a la literatura, en els llibres relacionats amb les ciències de la implementació. Pues també venen persones de la Universitat de Maastricht, de la Universitat de Colorado. També una de les parts importants de les ciències d'implementació i que treballarem és el tema de la coproducció. És a dir, fa temps que estem... O sigui, no és el professional sanitari el que li ha de dir en el pacient el que necessita, sinó que és el pacient el que ha de demanar què és el que necessita, no? I, per tant, se les ha d'involucrar molt més en la presa de decisions, en la generació d'intervencions. Perquè moltes vegades tu pots generar una intervenció pensant que aquest programa o aquesta intervenció pues, és una intervenció pues, que pot anar perfecta de cara al pacient, però a l'usuari final pues, no agradar-li, no? I això ens ha passat moltes vegades. Per exemple, a vegades s'han fet campanyes publicitàries a les quals pel fet de posar una imatge que no és representativa, pues, els usuaris finals no se senten identificats. No? Anem, per exemple, si estàssim fent una campanya de prevenció d'embarassos no desitjats, pues, a lo millor, pues, depenent dels joves que tu triguis perquè surtin en aquesta imatge, pot fer que no tots els joves se sentin identificats. I, per tant, és com a dir, això no va en jo, perquè jo no me sento identificat amb aquesta imatge, amb aquesta figura, amb aquest perfil de jove. No? I això és una de les coses que té en compte la ciència de la implementació. És a dir, xerrant tots els destinataris finals per poder fer que la implementació i l'estratègia d'implementació d'aquesta innovació pues sí, el més eficient possible i arribi a tothom.
És que és vera que la paraula és desconeguda, no? I per això jo crec que era necessària aquesta tasca didàctica que la gent conegui, que és una paraula que tal vegada no s'associa a que en realitat és un vincle. Se tracta d'establir un vincle perquè tot el que se descobreix a la ciència, tot el que està passant, tot el que beneficia els pacients, sigui una realitat en el dia a dia. Que estic pensant, Miquel, que segur que ara això és molt més fàcil que anys enrere, perquè ara al manco tenim internet, xarxes, o sigui, ara és molt més fàcil la immediatesa de la informació. Anys enrere segur que era dificilíssim, no? Sí. Hem de prevejar que malament hi hagi, no?, algunes complicacions, ara és molt més fàcil.
Sí, és veritat que també avui en dia se genera molta informació nova i moltes vegades no se genera d'una forma adequada.
No, perquè a vegades la gent s'emociona i és un estudi, i tal vegada l'estudi, perquè sigui una realitat, ja ho sabem, falten anys, sí. No?
I un estudi no te dona aquesta solució.
Els titulars, no? Són cridaners, però després...
Són cridaners, però se necessita treballar durant molts anys en una línia per establir unes certes conclusions. I sé que la causalitat sempre és molt difícil d'establir. Però com tu comentaves abans, la ciència d'implementació, per veure un exemple, que és un tradicional que sempre se posa quan s'explica, implementar és realment integrar en el dia a dia, no? A la teva pràctica real, no? I si bueno, en recordeu, un dels problemes que tenien antigament els mariners eren els problemes de la falta de s'escorbut o de dèficit de vitamina C. Pues ja se coneixia que si se menjaven pues, fruites riques en vitamina C, com podien ser llimones, taronges, no? Podies prevenir aquesta malaltia, però en aquell temps, perquè això s'integrés a dins el que seria la marina mercant, per dir-ho de qualque manera, de l'època, se van tardar més de 100 anys. No? Ara estem xerrant de que les innovacions tarden entre 10 i 13 anys, han reduït aquesta diferència de temps, però així i tot, avui en dia no ens poden permetre que tu sàpigues que hi ha un tractament que funcioni i tardi i pugui tardar 10 anys una persona en poder-se beneficiar d'aquest tractament. Això no se pot permetre avui en dia.
Idò, les coses van cada vegada més aviat i
de premostre,
no?
Adéu gràcies, que no tarden 100 anys.
No, evidentment, i gràcies
diren
a aquestes ciències.
Diran que 10-13 encara està... Mos queixaven de que això era lent, però si ho comparàvem amb un segle...
I d'aquí és important, sinó també d'aquestes jornades per parlar-ne, per que els experts comentin tots els avanços i totes les estratègies que teniu en marxa. Recordem-nos quin dia seran aquestes jornades i sobretot també si només estan dedicades a professionals o si també qualcú com nosaltres podria venir a escoltar.
Les jornades estan obertes. Sempre és important. Jo crec que jo almenys tinc aquesta mentalitat. A mi m'agrada escoltar... àmbits temàtics molt diferents en el meu, perquè segurament sempre puc aprendre alguna cosa o puc aplicar. Per tant, està obert a molta de gent, perquè ara estem xerrant de salut, però la implementació podria ser la implementació d'una nova metodologia educativa en l'àmbit escolar a les Illes Balears. O sigui, per exemple, l'àmbit d'educació podria ser...
aplicable a qualsevol àmbit, en realitat, clar.
Efectivament, és aplicable a qualsevol àmbit. I les jornades seran el 7 i el 8 de juliol, se fan a la Universitat de les Illes Balears, a l'edifici Jovellanos, i són gratuïtes. A la pàgina web de la Fundació Universitat Empresa se pot accedir, se pot inscriure, i bueno, mentre hi hagi places, no tothom és
benvingut. Tothom hi pot anar, tothom és lliure de poder participar. I de moltes gràcies.
Miquel Ben-Nàsser, tot un plaer haver-te tingut i sobretot conèixer aquestes novetats. Que siguem avançant d'aquesta manera. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'espai.
Són les 10:42, escoltem uns consells i encaram la recta final d'aquesta segona hora de programa.
Ruido. Necesito verte más. Dame la mano que yo te sigo. Quiero correr cerca de ti.
Al día, IB3 Radio.
IB3 Radio es diversidad.
IB3 Radio.
La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 44 minuts. Quina calor! Per cert, jo és que no arribo a acostumar-me a aquest mes de maig, que ja recordeu, ha estat un mes de rècords, i sembla que continuem un poc en la mateixa dinàmica. Avís groc, en aquest cas no per temperatures, per fenòmens costaners a les Balears. Mala mà generalitzada a tot l'arxipèlag. També una lleugera pujada de temperatures, sí, encara una mica més, amb possibilitat de pluges de cara, sobretot, demà divendres. Clar, aquí mos demanem, ens trobem a les portes de l'estiu. Com serà? Tindrem episodis, Joana, de forta calor? És que és la pregunta que s'està fent tothom a les portes del mes de juny, a l'inici.
Sí, i ara intentàvem actualitzar la informació de la temperatura. Ara mateix a l'exterior de l'estudi tenim 23-24 graus, però és que un equip de científics ha confirmat que el Niño té fins a un 90% de probabilitat d'activar-se en els propers mesos, amb el risc d'aconseguir intensitat moderada o forta. El senyal arriba des del Pacífic. Ara abans veiem aquest mapa on es veia precisament aquestes altes temperatures on l'oceà comença a comportar-se com una enorme bateria tèrmica. Ara ho podem veure i ho compartim. Pràcticament aquest mapa està tot en vermell, i això vol dir que la mà no també està molt encalentida. Ara bé, hem de preparar-nos per un estiu o una tardor dominats per el Niño, per aquest fenomen? La resposta és que hem d'estar tranquils, hem de mantenir la calma, no existeix una relació directa i automàtica amb el nostre país, encara que alguns estudis i patrons suggereixen possibles tardors o començaments d'hivern més plujosos en determinades ocasions o episodis.
I ara que parlant d'això, Joan, esperem que les altes temperatures de la mà no afectin gaire la fauna marina i que puguem seguir presenciant fenòmens com aquest. Volen tornar a compartir aquestes imatges perquè són precioses. Un moment molt especial, que ara descriurem per als oients de ràdio, que és quan eren alliberats 32 exemplars de tortuga marina nascuts a la platja d'Escavallet, a Eivissa, l'estiu passat. Aquí veiem com les tortugues tornen a la mà. La mollada va tenir lloc ahir cap vespre, a prop del lloc on es va produir la posta d'ous. D'aquesta manera, acaba el procés de conservació i cria en el marc del programa de reforç de la població de tortugues marines coordinat pel COFIP. Unes imatges precioses amb moltes tortugues que, després d'haver nascut, han d'anar a la mà per poder desenvolupar-se. I han de dir que poder tenir... Jo ara m'encantaria, quan jo era nin, va pogut ser un d'aquests nins, i que m'hagués deixat de mollar una tortuga, perquè crec que és un record que te queda per sempre.
I quina seria la relació amb la tortuga? Perquè ja sabem quina és la teva relació amb els cans, amb els moixos, amb les tortugues, és molt millor, segons el que sembla.
Així que ha tingut tortugues de petit.
Ni millor ni pitjor, diferent.
No tenies tortugues
de
petit?
Sí, vaig tenir dues tortuguetes.
Jo també vaig tenir tant de terra, que abans se podien tenir, ara no, ara està prohibit, ho hem de recordar, com també d'aigua, d'aquestes de Florida, que també, si no vaig malament, són invasores i ara tampoc les podem tenir.
Cert. No, també hem de dir que nosaltres vàrem viure una infantesa, sí, que vàrem sobreviure de miracle, perquè en el 80 se feien tantes coses, perquè te recordo que tu i jo som de ser generació dels gronxadors de ferro, sí, que si tu anaves a les 3 del migdia a tirar-te
per un tobogan,
planeta per un tobogán, potser tenies cremades de segon grau.
Sí,
I hem arribat aquí.
I no va passar res.
Hem arribat aquí, vius,
ai,
i xalestos. Puc
compartir amb una cosa, ara xerrant de tortugues? Jo he vist desovar tortugues a Costa Rica.
Això és preciós. Va,
no, mem, ara que xerrant...
I ara ho fan fins i tot a la platja de Camp Pere Antoni.
Quantes vegades parlaràs d'aquest viatge a Costa Rica? Perquè és que te va retre un punt, perquè cada vegada que passa qualque cosa, me'n record quan vaig anar a Costa Rica.
Però si no, no he xerrat mai de Costa Rica.
Costa Rica, per la Joana, és com a Saint Olaf per Rose Island.
Exacte.
Fent el paral·lelisme d'una de les sèries de Capçalera.
Que dolento. Ha d'estar tan dolent com en Xisco Nadal ara mateix. Bé,
és que tot se perra en aquest programa.
Voleu aturar?
No, tota la... Per cert, una puntualització sobre les tortugues. Sabíeu que tenen la mossegada més forta del món animal? Vaig veure un programa d'aquests de les 10 mossegades més fortes.
És que quan mossega una tortuga, encara que sigui petita,
i te posava des del tauró blanc, el cocodril, i tu deies, segur que serà...
Perquè és com una pinça.
El cocodril, segur que serà el tauró. I doncs no, era la tortuga.
Una pinça com un pessic de monja.
Sí, o sigui que alerta amb les tortugues i les mossegades.
Que tenen bones dents.
No parlant de tortugues, parlant d'aquestes temperatures, de com serà l'estiu, perquè a mi els estudis i els informes que han fet diferents científics sobre si el Niño afectarà i sobre si tindrem un estiu molt calorós, es veurà que no sé, que mos fan demanar. I si tindrem aquest estiu amb altres temperatures? Albert Dardé, bon dia. Serà així? Hem de tenir por en aquest estiu que just està a punt de començar?
Bon dia. Jo ja entenc de por. Jo ja me'n fa una miqueta perquè s'ha posat prest i les perspectives ja a curt termini per la setmana que ve ja són de que les temperatures se tornaran a enfilar després de la treva que tenim avui.
Clar, parles de treva, però demà diuen que podríem tenir possibilitat de pluja.
Sí, a una entrada de vents de gregal del nord-est, i això ens donarà una petita línia d'inestabilitat, i això pot fer que avui vespre o demà de matí se produeixin algunes precipitacions que serien les primeres en pràcticament un mes, perquè ja fa molta estona que no mos, tot i que tampoc esperam per ara que haguem de tenir grans quantitats de precipitació.
Mapa d'alerta groga, avís per fenòmens costaners. O sigui, que vol dir que aquest episodi de possibles pluges i de davallada de temperatura vendrà acompanyat de mala mà, també.
Sí, com que és una entrada, diguéssim, bastant estreta, se canalitza molt bé per la zona nord i això fa que les zones marítimes, no només de nord, sinó de totes les illes, quedin afectades per aquesta entrada de vent i això se notarà. Després d'un dia de molta calma, la mà estarà més, bastant més moguda que no aquestes últimes setmanes.
De tot...
Clar, i hem d'estar ben pendents, Albert. Hi pot haver possibilitat de que hi hagi canvis? Ho dic perquè ara veiem aquest mapa tot de groc, amb alerta groga, sempre, ja que aquest cap de setmana no haurem d'estar pendents, sempre ens agrada albirar una mica cap al futur. S'intueix què és el que t'ha demanant sempre i crec que t'ha demanant per a menys que enviets la resposta i mos dones bones notícies. Això, albira que tindrem un estiu complicat?
A veure, les previsions a mig i llarg termini mos diuen que serà un estiu més càlid de lo normal, però també més plujós, alerta. Això mos fa pensar que se podria haver generat tempestes de cara a la segona meitat de l'estiu, que el mes d'agost, per exemple, podria ser més mogut de lo normal, i això mos fa pensar que veurem si en la temperatura de la mà tan elevada que tenim, a la mínima sigui la xispa que pot reaccionar. Una cosa de vegades d'ús altra, tot i que no hi ha una relació molt íntima, però sí, unes temperatures més elevades de lo normal, tant a l'aire com a la mà, pot desembocar després en què hi hagi complicacions.
Recordem que han tingut rècord a la boia d'Amó, de Dragonera, per altes temperatures. La mà, és veritat, està molt, molt calenta i això propicia el fenomen El Niño i després totes aquestes desestabilitzacions, no?, que té la meteorologia. Albert Dardé, moltíssimes gràcies. Estirem pendents demà com canvia el temps. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, molt ben demà aquí a l'estudi. Mirarem el cap de setmana com se presenta.
I així podem analitzar, fil per randa. Són les 10:52.
Sí, me permets abans, Marta Garau, sí? Perquè jo he dit tenen unes bones dents les tortugues. Les tortugues prehistòriques, algunes varen tenir dents, però varen anar evolucionant i les varen perdent.
Tenen com un bec.
Sí, tenen com un bec i de dins tenen com una espècie de...
Una pinça.
Sí, però que... Sí,
perdó, pots ubicar els oients i els espectadors? Perquè estem parlant del temps i ara de sobte parles de tortugues. Això ha estat
abans,
perquè abans...
Abans hem parlat de tortugues, exacte, hem parlat de que mosseguem fort per segons un estudi que havia fet la Marta Garau, que
clar,
li va, que li va sortir.
Ha dit,
no, no era un estudi, era un programa de televisió d'aquests era... molt alarmistes americans que deien les 10 mossegades més grosses del món animal.
Tenen bones dents, i la Joana va mirar com que les tortugues no tenen dents. No, no tenen dents, però si t'obrits la boca tenen com una espècie de... com de piquets. Ves igual, ja està. Tortugues prehistòriques, sí que tenien dents, les contemporànies no, perquè a mesura que han anat evolucionant les han perdudes, ja han desenvolupat aquest, aquest bec del qual parlaven...
Les sargantanes tenen dents o no tenen dents?
Jo ara aquí ja no hi entraré.
Jo crec que no tenen dents.
També tenen com aquestes petites, no?, filetes que punxen si les toques, perquè és veritat, no ho heu agafat mai una sargantana?
Sí, i tant.
Un dragó.
Mm. Val. Jo crec que no són dents, que són com...
Però sí, tenen aquesta com a serra, com serra petita. Sí. No deixem de banda avui els animals.
Que
perquè...
se podrien confondre en dents, que és allò que m'ha passat...
Se pot confondre en dents, sí, exactament.
Ell vol tenir la raó. Ell vol
sempre,
raó.
Sempre.
No, no tens la raó, no en tenen. Ho acabat de dir, he dit, m'he equivocat, he dit que tenien dents i ho dic tranquil·lament, però dic
Vinga,
que tenen com una serrata. Ja
una
està.
Puntualització sobre les sargantanes, perquè ahir es va presentar al centre Can Marines, a Santa Eulària de Riu, el primer refugi segur per les sargantanes d'Eivissa.
Es tracta d'una nova iniciativa per intentar protegir la sargantana pitiusa de l'amenaça de les serps. Nosaltres ara ho compartim en pantalla i ho descriurem per als nostres oients. Veiem un refugi que ofereix unes condicions òptimes d'hàbitat per les sargantanes amb aigua, vegetació i rocalla. És el primer dels quatre projectes que es faran a l'illa d'Eivissa.
Aquest espai té uns 100 metres quadrats de terreny natural i amb parets. Està dissenyat perquè les serps no hi puguin accedir, que són l'amenaça de les sargantanes, i allotjarà diferents varietats de sargantana eivissenca per garantir la diversitat genètica i obtenir també poblacions viables per a futures reproduccions i reintroduccions. El refugi ha costat 20.000 euros i d'aquí a final d'any, com dèiem, se n'instal·larà un altre aquí mateix i dos més a Sa Coma, en total 4.
Dedicam els darrers 5 minuts que ens queden d'aquesta segona hora de programa per traslladar-vos una darrera hora, però en clau cinematogràfica. Clint Eastwood diu adéu al cinema. Una de les grans llegendes de Hollywood s'ha retirat oficialment, atenció, als 96 anys, posant punt i final a una carrera de més de 7 dècades davant i darrere les càmeres.
Qui és l'amo d'aquesta cort de porcs?
La notícia la va confirmar el seu fill, en Kyle Eastwood, a una entrevista a la ràdio pública francesa France Info. El músic ha explicat que son pare ja està retirat. Eastwood deixa enrere una trajectòria extraordinària. Com a actor va marcar generacions amb personatges icònics com Harry el Brut o el Pistoler, sense nom, de la trilogia del dòlar de Sergio Leone. I com a director va signar títols convertits en clàssics com Sense Perdó, Mystic River, Million Dollar Baby o Gran Torino.
Jo diré també els ponts de Madison, perquè més enllà dels westerns...
Robert
també va
Kincaid i Francesca Johnson, si és que me'n record fins i tot
no
del seu nom a la pel·lícula.
S'escena de la porta,
sí,
on Francesca se pensa en un moment si
obrir
deixar aquella vida enrere o quedar a la furgo de
Clint. És el moment més dur de la història del cinema, perquè jo sempre hagués desitjat que obrís aquella porta del cotxe.
Deia aquesta pel·lícula, Marta, perquè, clar, és vera que estem avasats, o hem parlat molt dels westerns d'en Clint Eastwood o de pel·lícules com Million Dollar Baby, però no podem oblidar també aquesta icònica pel·lícula que va compartir amb Meryl Streep. Però bé, al llarg de la seva carrera ha guanyat 4 Oscars i s'ha consolidat com una de les figures més influents del setè art. La darrera pel·lícula que va fer com a director va ser Jurat número 2, estrenada l'any 2024, fa dos dies, i molt ben valorada per la crítica, per cert. Curiosament, Eastwood havia afirmat en més d'una ocasió que no pensava jubilar-se mentre continués gaudint de la seva feina i tingués salut. Però ara, coincidint amb el seu 96è aniversari, sembla que ha arribat el moment del comiat definitiu.
Se'n va un cineasta irrepetible, una d'aquelles figures que passes de definir tota una època del cinema i de deixar una empremta que continuarà viva molt, molt més enllà del darrer plànol que ell hagi protagonitzat o que hagi firmat. Volia demanar-vos quina és la vostra pel·lícula preferida de Clint Eastwood, però clarament queda clar que és Els Ponts de Madison. Madison.
Jo, impossible triar. O sigui, és
que jo també més de Harry i... el Brut.
Mira, un consell...
De Dirty Harry.
Són unes pel·lícules que han marcat la meva infantesa. Harry el Sucio, Harry el Fuerte, que, per cert, vos recomano, no les torneu a veure amb els vostres fills, perquè la manera en què nosaltres teníem de viure al cinema als 80, els nins dels 80, després posa la pel·lícula, i és veritat que hi ha escenes que dius, ostres, no és per veure, no, els infants, però són unes pel·lícules meravelloses. Jo m'aquest amb
per
el
Clint
Eastwood...
Per veure d'adults.
Per veure d'adults, sí, sí. No. Sobretot, ja t'he dit, Harry el Fuerte té algunes escenes que no són ni políticament correctes.
Que són fuertes.
Ni, sí, són fuertes, exactament. M'aquesta amb Million Dollar Baby, El Jurado número 2, la seva darrera, preciosa, també.
Molt bon actor, molt bon director. Sí. Vull dir que darrere les càmeres també va saber fer molt bona feina.
Un tipus elegantíssim.
Exacte, sí, sí.
Mitjanit al Jardí del Vell i el Mal,
que també m'agrada molt d'aquesta pel·li. No, perdó, que t'havia interromput, que dic que com d'aquesta generació, de l'antiga escola, no? Una mica un referent,
sí,
per a moltes generacions de després.
Quan una persona se retira i tota la seva vida ha estat el cinema, a mi m'ho fa passar pena, perquè Clint Eastwood és com que forma part, no?, de la teva vida i
no,
tenim una data en què direm adéu als grans.
El seu fill s'assembla molt a son pare.
Sí?
Queda com en herència la genètica Eastwood amb en Call, tot el que s'ha fet cantant i no actor.
Trobeu que li fas a nosaltres també el nostre propi homenatge en Clint Eastwood. Hem escoltat aquesta música de El Bueno, El Feo i El Malo, però també tenim una cançó pròpia de ses illes d'Antònia Font, que li fa un petit homenatge o un gran homenatge en Clint Eastwood, i per ventura, per acabar, ara la podem escoltar.
Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna.